Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Normalment, bona tarda, us parla Ignasi Miranda. Les defenses dels processats per l'1 d'octubre tornaran a demanar la llibertat dels seus clients davant la sala d'enjudiciament del Suprem i després de la resolució del Tribunal de Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya, en el sentit que no hi ha delicte de rebel·lió pel que fa a Carles Puigdemont, una acusació que la justícia alemanya ha qualificat, recordem-ho, d'inadmissible. Marina Roig, que defensa Jordi Cuixart, ha anunciat que ho demanaran a principis de la setmana vinent. També hi ha una altra notícia en el terreny judicial sobre el procés independentista. El grup Querellats per la República ha anunciat que ha presentat una querella col·lectiva contra el jutge del Suprem, Pablo Llarena, per prevaricació. El col·lectiu ho ha anunciat a la xarxa en un dels seus canals habituals. Aquest grup reuneix 4.600 persones al seu canal de Telegram i havia decidit aturar la querella a petició de les defenses dels presos i dels qui són fora d'Espanya. També és notícia a aquesta hora que en un any el gasoil ha pujat d'un 17% i encara s'incrementarà més, segons hem sabut avui. L'augment dels carburants és una de les claus de la pujada de l'índex de preus al consum aquest mes de juny. I també ens fem ressò de l'amenaça d'aturades per a l'agost del personal de terra a tots els aeroports espanyols. L'estiu es podria complicar, ja que diversos sindicats han anunciat que convoquen aturades del personal de terra, el que dona servei a avions i passatgers. En el marc del Congrés Internacional de Pueri Cantores, avui hi ha unes vespres especials des de Montserrat a 6:45. Les transmetrem en directe per Ràdio Estel amb els 3.700 cantaires participants i la comunitat monàstica.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dissabtes a 2:45 a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Bona tarda, amics d'Escala Cultural a Ràdio Estel, com cada divendres amb vosaltres, de les 5 a les 6 de la tarda. I parlarem una miqueta, doncs, de cultura. Avui parlarem de llibres i escoltarem, com sempre, doncs, bona música. Al control de sol, senyor Jordi Carretero. Ja sabeu que l'espai està patrocinat per Pedralbes Centre. I avui tenim a Carme Soler-Vendrell. Hola, Carme.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Has portat un llibre amb una cara pintada, l'Esteve és un dels teus rostres, que diu guai.
Sí, és un llibre que vam presentar dimarts a la tarda a Casa Anita. I Casa Anita és una llibreria...
Sí, anava a dir, però Casa Anita, que és un bar o...
és una llibreria especialitzada...
Té nom, de lloc de ballar flamenco, no? Diu a Casa Anita, una llibreria.
Una llibreria de Gràcia, al barri de Gràcia, al carrer Vic, sí. Número 14, especialitzada en literatura infantil i juvenil, llibres, àlbums il·lustrats... És un lloc que s'hi troba tot.
Molt bé. Doncs escoltem una miqueta de música i parlarem, doncs, d'aquesta llibreria, del teu llibre, dels quadres que estàs fent. En fi, una miqueta de cultura, com sempre.
A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, amor. Hi ha 29 presos que canten la cançó, la vida mia. Que canten la cançó, la vida mia, amor. La dama està en finestra escoltant la cançó, la vida mia. Escoltant la cançó, la vida mia, amor. Els presos s'entaneren, ja no cantaven, no, la vida mia. Ja no cantaven, no, la vida mia, amor. Cantau presos, per què no cantau, no, la vida mia? Per què no cantau, no, la vida mia, amor? Com cantarem, senyora, si estem dins la presó, la vida mia? Si estem dins la presó, la vida mia, amor? Sense menjar ni beure, més que algun rosegó, la vida mia. Més que algun rosegó, la vida mia, amor. Demà serà dissabte, us penjaran a tots, la vida mia. Us penjaran a tots, la vida mia, amor.
Pedralba Centre. Vine i gaudeix del nostre espai, il·lusió i comerç de proximitat. Pedralba Centre, el teu bulevard a Barcelona, Avinguda Diagonal 615. Pedralba Centre és fantàstic.
Una cançó preciosa del grup UC. Carme, t'ha agradat?
Molt.
Aquesta presó de Nàpols. Sí, aquesta música popular...
Sí, arriba,
sona
arriba,
molt poquet i
arriba ràpid.
A mi m'agrada molt posar-la al programa.
És molt bonica aquesta cançó, i la canten molt bé.
Sí,
sí, m'ha agradat molt. La coneixia, però
sí, ja la
feia molts anys que no la sentia, la veritat. Sí.
Què ens expliques de la llibreria, aquesta Casa Anita, i la presentació que vas fer? Doncs?
Sí, ahir, doncs, quan vam arribar, dimarts, vam arribar i estava tot preparat amb... l'aparador a tots els meus llibres, perquè té l'oblit, que és...
Torna a donar l'adreça d'aquesta llibreria Casa Anita, és al carrer
Casa Anita,
Vic.
Casa Anita, carrer Vic, número 14, és molt a prop de Gran de Gràcia, és molt a prop dels Jardinets, també, i és un lloc molt visitat per la gent que sap que allà trobarà, doncs, els meus llibres, els llibres de molts il·lustradors i llibres inclús de fora d'aquí, que també els té. L'oblit és una entesa i una persona, doncs, molt dedicada, i es nota molt. I ahir, doncs, a la presentació va haver-hi molta gent, va venir molta gent, amb nens, i vam fer va ser molt bonic. Vaig pintar en directe un guai.
Per pintar en directe, té un jardí molt bonic. Quan sentim això de pintar en directe, sona concert de rock en directe o concert de música en directe.
Clar, és el mateix.
Què fas? Quan tu pintes en directe, què portes? Et prepararàs com els músics, no? Els instruments.
Sí,
I què portes per pintar en directe?
Primer de tot, hi ha d'haver una lona o una tela, un tipus llençol, gruixut, si pot ser. I llavors porto material de pintura plàstica preparada amb el to que avui, que és un negre trencat amb una mica de pigment vermell, perquè no sigui tan dur. Mm-hmm. I aleshores també porto blanc, per si un cas, a vegades, segons amb la tela, ho haig de corregir, el que no m'acaba d'agradar o que vull donar-hi uns grisos amb blanc, amb una espàtula, normalment treballo el blanc a sobre, normalment pinto amb pinzells molt gruixuts, i després doncs també treballo amb un, per exemple, ahir, com que el lloc on pintava, era el suport, era una lona d'aquestes de carrer, doncs, que són plàstiques, vaig fer aquests grisos i aquests fosos amb un drap. Uh-huh. O sigui que...
I quan pintes aquestes cares, aquests rostres d'infants, saps la cara que et sortirà o vas pintant i...?
No, normalment porto l'esbós de la criatura que vull pintar.
Ah, sí?
Són nens de veritat que he vist en fotografies o que he recollit d'imatges d'internet, que són nens o nenes que em fan sentir el desig de pintar-los, no?, de donar-los veu. Uh-huh. Normalment són nens, doncs, de camps de refugiats o nens de desapareguts, o criatures, doncs, que han viscut la guerra. O sigui, sempre són infants que pateixen d'alguna vulneració dels seus drets més fonamentals.
I com a activista, per què comences a voler pintar aquests nens? Perquè, clar, suposo que moltes persones, doncs, acostumats a molts contes infantils, nens alegres, nens que juguen, mm-hmm, nens que tenen de tot. Què et crida l'atenció, tu, per anar cap a aquest camí d'aquests nens, com et van dir aquella exposició de Ripoll, que volien veure els nens tristos?
Volien tornar a veure els nens tristos, sí.
Això ho van dir a Ripoll?
Això a Ripoll. A Ripoll vaig fer una exposició...
Sí.
En aquest llibre, petitet, que és una petita joia, que hem fet en col·laboració amb Sant Joan de Déu, està explicat una mica tot el procés de com he arribat a fer tot aquest tema dels carrers, de posar els infants al carrer. Vaig, a partir d'un conte que es diu Els nens del mar, després d'un altre que es diu La croada dels nens, vaig començar a pintar perquè per fer-lo, doncs, em vaig documentar amb nens de veritat, no? Aleshores, vaig començar a pintar, tenia la necessitat de pintar aquests infants amb teles, amb gran sortir dels llibres i donar-los-hi veu, com passar a l'altra banda, no? Són ells que... amb els llibres sóc jo qui m'expresso, i amb els quadros, en realitat, són ells. I aleshores, doncs, vam fer una exposició a Ripoll, al Museu Etnogràfic, que va ser molt bonica. Totes les peces eren fetes expressament amb noms de guerra. Cada peça era un nom de guerra, parlant, doncs, dels drets dels infants, com es vulneren. O sigui, ja n'havien fet una a Cornellà, al castell de Cornellà, que la base era els drets dels infants. I aquí, a Ripoll, van passar totes les escoles i els nens de 3 anys, doncs, deien als seus pares que volien tornar a veure els nens tristos i portaven els pares a l'exposició. Que això és una cosa que em va fer pensar que els nens ho entenen tot, i els hi arriba, doncs, el que cadascú, davant d'una obra, d'un llibre o d'un quadro, o d'una obra d'art, tothom s'ho acaba, no? Ho acaba. No està acabat fins que no hi ha...
Tu creus que, per exemple, ara que dius això, els nens ho miren tots, i els nens van a museus del que se'n diu art, perquè l'art, sempre els museus de pintura estan enfocats per adults.
Sí.
No sé si existeix algun museu infantil de pintura, però suposo que no.
No, a més és que el que és important és que ho vegin tot, no?
Sí, no? Estaria bé, no? Potser que anar amb els nens més petits...
Sí.
perquè els estimulessin a veure pintures.
Sí. El que és important quan vas amb nens petits és la mesura del temps, perquè els nens, doncs, més de 20 minuts, aguantar l'atenció amb una cosa els hi és difícil. Però tu vas, per exemple, no sé, jo he vist alguna exposició del Sorolla, per exemple, que vaig veure una peça que no havia vist mai, perquè el Sorolla sempre ens ensenyen aquests nens jugant a les platges i aquesta llum del mar, que són tan bonics, però n'hi havia un que era una nena asseguda davant a dins d'un interior, davant d'una espècie de... Hi havia un foc amb una olla i hi havia pebrots a dins. No? Però aquella nena era tan extraordinària que, clar, vas amb els nens, només vas a veure allò i un altre d'aquests del mar, i ja està, ja els hi entra, ja ho tenen. No cal que vegin tota l'exposició, perquè llavors es cansen i no els hi queda res, en el fons, es cansen. Aquesta exposició de Ripoll tenia aquest avantatge, que hi havia 20 peces o 25.
I la teva pintura com la definiries? Saps que sempre parlen de cubisme, expressionisme, impressionisme, realisme, hiperrealisme, doncs...
Hiperrealisme no. jo penso que si encaixés en algun lloc és en l'expressionisme, perquè són traços lliures, potents, que expressen sentiments, expressen estats d'ànim, expressen mirades, sobretot el que em diu tothom és les mirades de les meves peces, com arriben.
I has pensat també alguna vegada en fer altre tipus de pintura, el paisatgisme, o on has fet, o... perquè ets, clar, ets molt coneguda per els teus rostres.
Sí, sí.
No? I el Palau Robert, aquesta gran exposició que tens, però has pensat en...
No.
Pues com feien aquells senyors i aquelles senyores que anaven a Cadaqués i feien una barqueta.
Això és... Com a exercici pictòric i com a passar-t'ho bé, sí que ho faig de tant en tant, no? Sobretot guaixos amb blocs petits i faig com a punts del natural i és una manera com molt agradable de treballar, perquè el que intentes és transmetre allò que veus sense masses plantejos de què arribi o no arribi, és igual, no? És una manera molt agradable de practicar la tècnica i sobretot l'aprendre a mirar. Quan els nens a vegades em diuen què hem de fer, doncs mireu, i no és veure una cosa, és mirar-la i mirar de traspassar-la en el dibuix, i això és el que faig a vegades. Però l'art, crec que hi ha cada artista té un món on expressar-se. Normalment tothom té, o no tothom, però hi ha com una línia...
No tothom pot ser artista, o sí? Tu què penses?
Jo penso que sí, en certa manera. El que passa és que primer has de tenir uns dots naturals que no tothom els té de la mateixa manera. Hi ha gent que neix amb molta més habilitat per això, i n'hi ha que neixen amb molta més habilitat per, doncs, jo què sé, per arreglar aparells elèctrics, tenen... Perquè poder dibuixar o poder pintar no vol dir que tinguis habilitats manuals, és molt diferent, eh? Jo a vegades soc, per quan vull arreglar un endoll o alguna cosa, no tinc massa traça, en canvi faig dibuixos amb molta precisió quan convé, no? Jo penso que, sobretot, el que s'ha de fer és treballar i practicar i anar aprenent a base d'anar fent ofici.
Un, dos, tres, i... Donem asilando sin el de quedar. En esta cistella me'l té que posar. Dóneme-lo pronte, que me'n tinc que anar. A missa maitines, a missa del gall. Obriguen el bastador.
no tinguem ningú reparo, que són festes de Nadal i venim per l'esquilando, donem esquilando, senyora por Dios, que si no me'l dona li amuse el gos, li amuse uno, li amuse dos, donem esquilando, senyora por Dios. Passem bones festes, festes de Nadal, bones tarongetes i un conill ben gran. La nit de maitines, la nit de Nadal, s'afanyen les dones i maten el gall. Obriguen el pastador, no tinguen ningú reparo, que són festes de Nadal i venim per l'esguilando. Quedar, que la nit és fosca i se n'hem d'anar al peu de la serra a fer el sopar, arròs i cebeta i bon bacallà. Tret la mà i en la cuisina, tira veranos i accenta de la xapat la cantina, per xapar la moscatlinga de mila limosna, calet i Nadal. Anta més a cotxi la pude evitar, dem la propidez femina en pena, de mi la limosna cayó de marxar.
Hem sentit una miqueta més de música popular, en aquest cas de València, Urbàlia Rurana. Carme, quina diferència hi ha de quan vas començar a il·lustrar, en petitet, allà a la taula, perquè els il·lustradors esteu tot el dia mirant els dibuixos, a quan pintes en gran? Tant ja anem, hasta psicològicament.
És molt diferent. O sigui, el treball d'il·lustrar, en l'exposició aquesta al Palau Robert es veu, m'explico, amb una vitrina especial.
Que per cert estan dient que està sent un èxit.
Sí, sí, sí. Si
quanta gent ha passat?
Més de 40.000 persones. Això m'ho van dir fa 10 dies, avui no sé quantes han passat, però té molt èxit, agrada molt.
Molt bé, felicitats.
Estic molt contenta. Molt
bé, sí. Bueno, què deies, llavors?
Que quan tu dibuixes un llibre, doncs hi ha tot un treball previ d'entrar en el text, un procés intel·lectual que... De plantejar-te les pàgines perquè tingui un ritme... O sigui, és un treball, primer, molt de pensar, que a mi m'agrada molt aquesta part, perquè és quan vas trobant els personatges i quan... Després, ja quan ho tens tot clar, doncs passes a fer els originals, i els originals és un treball també minuciós, perquè el que vols és allò que tens al cap traspassar-ho amb imatges, no? I això a vegades... És més ràpid, a vegades menys, però segons el llibre jo m'adapto molt al tipus de text per treballar amb una tècnica o una altra. Hi ha tècniques que són més pictòriques, altres que són més de dibuix en si.
Mm. Quan vas fer la Bíblia, vas il·lustrar la Bíblia, que va triar els textos el nostre
Josep
amic...
Josep Maria Rovira Belloso, que ha mort fa poc.
Sí, sí. Sí, una gran persona, molt savi, un gran teòleg.
És d'aquestes persones qui pensa sempre amb un somriure, perquè era molt maco. Sí.
Vas anar de viatge, no? Vas a veure la llum de Síria i Jordània.
Vaig anar a Síria i Jordània per veure una mica tots els paisatges. I volia anar també a Israel i a Egipte, però a Egipte ja no tenia temps d'anar-hi, i Israel no vam poder perquè teníem el passaport sellat dels dos països que estaven en conflicte. Però, clar, vaig veure el Sinaí des de l'altra banda, vaig veure el Mar Roig, vaig veure, doncs, moltes coses que són comuns. No?
Ja feies apunts? I...
Moltes fotografies vaig fer, més que apunts, sí.
I la llum sí. També et va...
La llum que hi ha allà és molt peculiar, perquè, clar, el desert, per exemple, que és de les coses més maques que he vist a la meva vida, sembla mentida, oi? Tot dunes, que no s'acaben mai, però té una màgia, és... i les nits hi ha el cel ple d'estels, que no veus el forat negre.
Que és
negre.
Com les pel·lícules de Sinbad el Marino, això, o no?
No ho sé, perquè aquestes eren blanc i negre, no? No sé si es veia. Però realment és molt bonic, és no, no tu... Per exemple, va passar una cosa molt, molt bèstia al Mar Negre, ai, al Mar Mort, que m'hi vaig anar a banyar i m'hi vaig tirar de cap amb els ulls oberts, com faig aquí, al nostre mar. I clar, allà només d'aigua només hi ha un 18%, tot l'altre són sals i de tot. I em va picar els ulls durant dos dies i el coll, totes les orelles, una cosa. Em van dir, oh, això és molt bo perquè neteja, però realment no m'ho pensava. A més, no pots enfonsar-te, sures, perquè hi ha tantes sals que quedes en l'aire, no pots entrar.
Quasi bé pots caminar per
no pots bussejar, sí. Sí, gairebé.
Escolta, i en el pas aquest a la pintura, què hi ha de la Carme il·lustradora, doncs, de la Bíblia, per exemple, o de la lluna d'en Joan? En aquestes pintures reconeixes personatges teus de contes?
No ho sé, això no ho he pensat mai. Jo penso que sí que hi ha alguna cosa que els uneix. Però el procés de pintar és totalment diferent en el meu cas, eh? O sigui, jo pinto perquè hi ha una mena d'impuls, de pulsió que em fa pintar. Quan tinc un projecte, pinto molt més. Com, per exemple, quan vaig fer aquesta exposició a Ripoll, doncs vaig passar-me 6 mesos preparant-la i treballant a fons. I quan no, com que ho combines amb algunes altres coses de dibuixar, pinto menys, però... Quan pinto és un procés impulsiu. Busco allò que aquell infant que tinc per retratar m'està dient a mi. No? I és una cosa que surt d'un altre lloc. La il·lustració és molt mental i això no, en el meu cas.
Escolta, ha passat que t'hagin encarregat... mira, m'agradaria molt que pintessis el meu fill o el meu net. I...
Sí, sí, he fet...
I això com ho afrontes?
Quan hi ha retrats d'infants.
Quan hi ha un encàrrec.
Sí, sí. És molt més difícil, perquè els altres, els que pinto, en realitat, si no s'hi assemblen, tampoc passa res, perquè el que és important és el que ells em transmeten a mi. Però, i sempre s'hi assemblen, o sigui que no és tan difícil que s'assemblin, però quan s'hi han de semblar de veritat, és molt més complicat, perquè, clar, et demanen que treballis amb llibertat, perquè el que volen és que els retrats siguin com pinto jo, no com... una cosa acabada i ben feta. No?
Amb el teu estil.
Exacte, les persones que m'han encarregat en aquest sentit. Llavors, que s'hi assemblin i que els nens que es reconegui, que tingui aquesta llibertat que tenen els altres, és molt més complexa. Però ho he aconseguit, estan molt contents les persones que m'ho han encarregat. I el que també és... També passa que, clar, estic acostumada a treballar amb nens que tenen...
O sigui, si
unes...
algú et vol encarregar la mirada d'un nen, el retrat d'un nen,
sí, sí,
es poden posar en contacte amb tu tranquil·lament.
Sí, sí, per mitjà de la meva web, allà poden connectar, i que la meva web és el meu nom.
Què és el que fa que un nen o una nena s'hi assembli definitivament? Els ulls, els llavis?
Primer és l'estructura de la cara, és clar. Si un nen té una cara...
Jo de vegades he vist alguna cosa d'alguns artistes que amb dos taques veus a la persona.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Llavors també, per això... Sí. Tu què penses d'aquests estils que amb una taca dius, mira, aquest és el, per exemple, el Richard Burton. O veus...
Sí, home, esclar, és una capacitat de síntesi brutal, això.
Per això, què creus que és més la mirada... Els llavis, segons tu, és tota, com has dit, l'estructura de la cara, però què és el
que fa...
Quan
és un retrat que s'ha de semblar així, sí. Que et demanen...
Sí.
El que fa... O sigui, jo a vegades també faig un inacabat, per exemple, no? Que no està acabat, però ho està. Els ulls, en el meu cas, són els ulls els que dominen, els que interpel·len, els que diuen, no? Clar, per exemple, en el cas dels retrats dels infants que han sigut en càrrecs, normalment són nens feliços, nens que viuen una vida, doncs, que tindran les seves coses, però que... I clar, és també més com... Perquè els altres tenen tanta potència en el sentit de que hi ha un patiment, de que hi ha uns nens que han viscut coses molt dures, i llavors l'expressió que tenen és una altra cosa. I clar, aquests nens feliços... per exemple, ja vaig haver de retratar un que no hi havia manera... Reia sempre. Clar, retratar un infant que està rient, que sigui ell, que és complicat. Però, en canvi, es va quedar un quadre molt... Com més grans són els quadres, les teles, a les mides que em demanen, més és fàcil em resulta que quan és... I també quan són molt petits. O sigui, hi ha com un terme mig que em costa més. Que costa més de què? Perquè ni em puc deixar anar com amb un de gran, ni puc utilitzar uns pinzells massa petits, vull dir que és més complexa. Però és un repte i és una... A més, també és maco fer-ho, no? Veus que després la gent està tan contenta i t'ho diuen, no? Que estan molt contents.
I quines mesures utilitzes per fer quan pintes aquests nens que et ve de gust?
Normalment...
Perquè allà al Palau Robert hi ha un que es diu Siria, que té unes mesures
molt grans. Sí, aquest és de 2x2, sí. És un dels més grans que he fet, perquè també l'estudi que tinc, doncs, és el que pot baixar per l'escala, que no el tinc. Perquè jo treballo amb les teles clavades a la paret, amb grapes, i després les faig muntar amb el vestidor. Però, esclar, si després els vull pujar a l'estudi, hi ha una mida que és màxima, que és aquesta, no? Aleshores, normalment treballo sobre mesura de 1,55 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,60 m, depèn, una mica de...
I aquell quadre que et van encarregar quan el Clos era alcalde pel fòrum... De...
2004.
Sí, aquell quadre immens que està a la biblioteca...
Joan Oliver, sí. Està a la biblioteca de Joan Oliver i realment té un lloc molt...
On el vas fer,
molt
aquest?
Bonic.
On el vas anar a pintar?
Vaig llogar un hangar, sí. Un espai perquè... Casa
I com es fa una obra? Amb quantes cares té, aquell quadre?
30. 30 rostres d'infants que... Clar, és un tríptic, són... El del mig té 4 files de nens per 3 i els altres tenen 3 per 3. I aleshores són... això fa 4... 8 metres per 3 fa. I va ser molt... M'agrada molt treballar-ho amb tan gran. Perquè és un procés llarg que has d'anar pujant tota l'hora, no? El quadre no pots... acabar un nen i posar-te fil del costat. Has d'anar creixent tota la peça alhora perquè tingui unitat. I aleshores això era molt, molt, molt diferent de fer-ho, de quan només pintes un rostre sol. No? I a més, hi havia una altra cosa que m'agradava molt, no? Que era sortir de casa, perquè a l'estudi el tinc a la mateixa casa, anar en aquest espai que només feia això, i després... el deixava allà, me n'anava a casa i l'endemà quan hi tornava tenia una perspectiva per veure'l que m'anava molt bé. I quan arribava a casa ja no pensava en haver de pintar en aquell moment, perquè quan tens l'estudi a casa i estàs fent una cosa és... no pots parar, no? No... I a la millor a vegades t'equivoques perquè vas a tocar una cosa i no tens prou perspectiva per... i se'n va, el quadre se'n va cap a un altre lloc.
Thank you.
Hem escoltat una música que es diu Americana, que és un ritme així una mica de amable, no? Un ball de transatlàntic, de quan la gent agafava els barcos i estaven 3 mesos per l'Amèrica, doncs hi havia aquella orquestra, com la pel·lícula El Titanic, no? Doncs que es dedicava a amenitzar amb música que en deien americanes, habaneres, i ball amable.
Sí.
Ball amable. S'ho devien de passar bé menjant pastetes anant d'aquí als Estats Units.
Amb aquells barcos tan bonics que hi havia abans, eh?
Sí, ara, a les pel·lícules són macos, els barcos.
No, jo em vaig agafar una vegada anant a Menorca, la primera vegada que hi vaig anar. Era preciós. Era, de dintre hi havia el menjador amb unes...
I hi havia ball amable amb els músics.
No, ball, no, la nit no era ball, però...
Allò és un maco,
però era molt bonic el vaixell.
La música de llargues travessies. Continuem parlant, tornem a reprendre aquest llibre que has fet, el llibre Guai, que ha estat editat per Sant Joan de Déu, i els beneficis van íntegrament... Explica'ns...
Sí.
Com ha anat aquesta fer edició, aquest llibre i aquí són els beneficis. Sí.
Està fet a benefici dels programes socials de Sant Joan de Déu per a la infància en risc. Va ser ha sigut una col·laboració doncs, amb ells. Nosaltres hem cedit els drets i realment ha sigut molt fàcil, molt senzill fer-ho. És un llibre petit i tal com el pensàvem que havia de ser. Hi ha tot el procés aquest de com es va arribar a fer el Guai. Hi ha uns poemes bonics, hi ha frases que ens han dit els infants, m'han dit els infants...
Home, va llegint frases que t'hagin dit els infants, va.
Infants, per exemple, el primer llibre que a mi em va donar peu a passar d'il·lustrar llibres que parlaven de sentiments a passar de llibres que parlaven de temes socials, va ser Els nens del mar. L'aniversari del Martí Pol també ja seria una mica un tema social, eh? Però aquest és concretament Els nens del mar. Aleshores vaig anar a presentar-lo a París perquè ens el van editar una editorial francesa i a la trobada amb infants de 3 barris diferents hi havia un nen que era un grup d'aquests que veies que era una classe, doncs que hi havia nens de 5 anys, nens de 12, que eren nanos amb problemes de familiars, no? I un dels nens no es va poder aguantar més i es va aixecar i em va dir, jo vull dir una cosa. I em va dir, és la primera vegada que veig un conte que parla de mi. I es va sentir molt identificat amb aquests infants del carrer que no tenen dret, que no tenen llibres, que són nens, doncs, amb dificultats, no? Quan fas llibres així, que veus que donen respostes a nens que malauradament, doncs, no viuen una infantesa massa feliç, o encara que la visquin, a vegades els llibres donen respostes quan són llibres oberts i que no estan pensats allò, com que és per nens, hem de parlar d'una manera... que s'ha fet molt, això, i...
Vols dir amb els contes clàssics i tradicionals dels 3 porquets? O...
No, això està molt bé, sí? Quan estan explicats literàriament està molt bé, quan estan explicats com a guions, a mi em sembla que és una presa de pèl, perquè els contes populars són molt rics literàriament, no? La cosa és que a vegades es pensa que als nens els hi has de parlar com si fossin tontos, no? Amb un llenguatge pobre, amb un llenguatge limitat, i els nens, si una paraula no l'entenen, doncs pregunten què vol dir, o si no, doncs entenen el context i ja està, no? I aquests nens, doncs, després també em va passar a Düsseldorf, que vaig fer un llibre que es diu La lluna, la terra i el sol, que també va ser editat a Alemanya primer, i vaig anar a una biblioteca és un llibre que és molt... Hi ha molt poc text, però parla de com es troben la lluna, la terra i el sol, i que fan una mena de dansa, no? I un nen, quan es va acabar, em va dir, com vam estar parlant i mirant les imatges i això, em va dir, a mi el que més m'ha agradat d'aquest conte és que sent 3 personatges tan diferents es puguin fer amics. I després vaig saber que aquest nen era un nen immigrat que li havia costat molt ser acceptat a l'escola. Per tant, els llibres, quan són així oberts, donen als nanos un lloc com punt on identificar-se. Jo penso que, per exemple, un dels èxits de l'exposició que ara hi ha al Palau Robert, de la meva obra, d'il·lustració, és perquè tothom hi troba coses de quan era petit o de quan eren mares que tenien els contes i els explicaven als seus infants. Tothom hi troba un punt de connexió i és...
Vols dir que els teus
llibres... Amb un espai
llibres,
molt bonic.
Que és els teus llibres sí. Han passat de pares a fills, són uns clàssics.
Sí, n'hi ha que són clàssics perquè es mantenen. Malauradament n'hi ha molts que no estan editats ja, que no es troben, que serien... crec que hi haurien de ser, perquè són llibres amb una qualitat literària i d'imatges...
Llibres que tu has il·lustrat, vols dir que no estan editats.
Sí, sí.
I que s'ha de fer perquè s'editin.
Bueno, estem buscant editors que s'hi apuntin, perquè realment no han passat de moda i són llibres que tenen molta qualitat, sí.
Com has escollit aquests rostres d'aquest llibre guai que has fet?
Molts d'aquests nens, doncs, són nens de... Alguns de la Primera Guerra Mundial, quan vaig fer aquest quadre del fòrum, de la Segona, nens també de que he trobat per internet, o jo també tenia, no sé, el costum de quan veia en el diari algun infant que em cridava l'atenció, agafava aquella pàgina i la guardava, no? Tinc un petit arxiu amb infants que he anat pintant al llarg d'aquest temps, no? O sigui, tots ells són infants reals, no me'ls invento. Perquè quan tu pots pintar així naturalment, de memòria, com si diguéssim, o buscant el que vols dir sense tenir un model, però penso que en aquest cas, que vull parlar dels drets dels nens, no? Que vull reclamar que es respectin, té molta més potència si a darrere hi ha un infant de debò. Un infant que ha tingut aquesta mirada que jo transmeto.
I els teus referents en pintura, quins serien? La gent que tu més t'has emmirallat amb ells?
A veure, un dels primers que a mi em va impressionar molt va ser Van Gogh, per la força de la pintura, no?, i tot el sotregueig que hi ha darrere dels seus quadros. Però també, doncs, m'agrada molt Michelangelo, m'agrada els clàssics del Renaixement. I després, de pintors cap aquí, Picasso, naturalment, Kandinsky, pels colors, quan pinta d'aquella manera lliure. Quan és més matemàtic, no em diu tant el què, no? I pintors d'aquí, doncs, com podien ser Nonell, Casas, Lluïsa Vidal, que és una gran oblidada, però que és una pintora que va morir molt jove, però que es va dedicar amb cos i ànima a la pintura, i té quadros molt bonics i quadros d'infants molt bonics. Després, també, a mi potser un referent, que encara que la seva pintura és molt diferent del que jo faig, és Joan Miró. A més, potser és el meu preferit. Si m'haguessis de dir allò que et diuen, salves un llibre, no? Costa. Salves un pintor, Miró. Té aquesta part tan de nen que no ha perdut mai, no? I aquesta part de colors i de transmetre amb tan poques coses, és com molt espiritual, jo crec que Miró té una part d'ànima molt, molt forta i ha sabut fer un món propi com ningú, perquè, per exemple, a Picasso li deia, em fas enveja, perquè jo pinto el que veig, però tu pintes el que tu ets a dins, no? Tot el que tu ets capaç d'inventar i d'imaginar. I, clar, imagina't això que li digués un pintor com Picasso, que va fer el que va voler, perquè als 10 anys ja pintava perfecte, no? Vull dir que és... A mi m'emociona molt, Miró. M'arriba amb un... Aquesta, i sobretot, suposo que és aquesta cosa d'infant que no ha perdut mai. Les escultures, vaig veure una exposició al Reina Sofia, que era tota la seva obra escultòrica, i surts d'allà, vaig sortir rient, perquè hi ha aquest sentit de l'humor, aquesta part lúdica d'enganxar una cosa que no té res a veure amb una altra, però que acaba sortint allà un personatge que m'agrada molt.
Una essència molt mediterrània, no?
Sí, i tant.
Molts
sí,
colors, sí, moltes sí, formes...
Sí, sí. I ell era un home que deia que no... que pintar li costava, o sigui, no tenia... I Picasso li deia, doncs, és una de les virtuts, perquè, clar, quan tens tanta facilitat, ja fas, no? En canvi, tu has hagut de buscar el que volies, i això... Però també li va... és una cosa interessant de mirar, eh? Que, mira, en parlem d'ell, perquè potser no... Que a París, ell, com que se'n va anar a París i els seus pares no volien, doncs no demanava diners ni res, i passava molta gana. Perquè es va bloquejar quan va veure el Louvre. Va estar més d'un any que no podia fer res, perquè va quedar com col·lapsat. I aleshores passava molta gana i veia visions una mica i va pintar les constel·lacions, aquella sèrie. Tan interessant que... O sigui, que en el fons va arribar en la seva essència d'una manera molt curiosa, no? I... Bueno, potser no hi hauria arribat, si hagués anat amb la panxa plena sempre. No ho sé.
Bueno, en tot cas, millor sempre anar una mica més ben alimentat, potser.
Sí.
I...
Picasso el va ajudar molt, eh?
Sí?
Sí, molt. Sí, sí. Perquè ell li agradava molt el que feia el Miró. Llavors el va ajudar.
Però tu també tens un món d'escultures. Que se'n...
Poquetes, però
sí, no?
M'agrada molt esculpir. El que passa que... esculpir, moldejar, que és diferent. Esculpir s'esculpeix amb...
Bueno, però pas diu escultura en general,
sí,
no?
Sí, però vaja, altres es fan amb fang i després es traspassen el bronze sí. O el material que sigui.
Sí, a l'exposició hi ha una nena...
Sí, una nena amb una nina, sí. I després hi ha un nen que mira l'univers.
Com vas fer aquestes escultures?
En fang, les vaig fer en fang, sí, sí.
Sí, però vull dir, com et, perquè et, com et, que et va inspirar, que et va motivar a fer-les?
Aquesta nena que va amb una nina és la nena que és Iptihal, realment, que és la nena del quadre del fòrum que dona nom al fòrum, que és una nena que a la guerra d'Iraq va perdre una cama i els pares i cinc germans en un bombardeig. I vaig fer-li aquest homenatge. No? L'escultura té només una cama, un peu, i té una nina abraçada. I després l'altre és un nen que té unes faccions bastant africanes a la cara, no? I està mirant el cel. No? Potser aquest cel del desert o aquest cel que et dona respostes o que et fas preguntes al mirar-lo. I després n'he fet unes figuretes petites que són dos llops i un os, i he fet també titelles i per teatre he fet bastantes coses que disfruto molt fent-ho, això. També és una altra part molt, molt, molt maca de fer. Per mi, el teatre sempre ha sigut la meva gran passió des de petita i així. I és clar, quan faig coses de teatre se m'ajunta tot, no? La part estètica que ja fa amb tants anys de treballar domino i després, doncs, la part imaginativa i després la part de construcció que et fa disfrutar molt, sí.
Ara veieu aïllat i neix de floreix i arreu al camp hi ha vermell de rosellers. Amb nova fals comencem a segar i el blat madur i amb ell les males serveix. Joves llavis desclosos enmig de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar i un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguéssiu el recte camí d'accés al predomini de la terra. Ah, desert, la ballàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara dieu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar de Sigues. Ara dieu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara dieu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.
Acabem d'escoltar el Miquel Gil amb un poema de l'Espriu i veig, Carme, que obres el llibre que has fet del Guai, amb els rostres d'infants, sí. Aquest llibre que per 10 euros doncs, els beneficis van a parar a l'obra social de Sant Joan de Déu. I vols llegir un poema?
Sí, un poema molt bonic que es diu Poema.
Vinga.
La petita cuida una nina, li dona sopa calenta d'un bol, d'un món que imagina. Si no menges, haurem d'anar al metge. La nena imagina jugant, que la cuida i la cura, li fa petons i carícies mentre les mira la lluna. Juguen a anar a escola, cantant, dibuixen estrelles, li fa un vestit nou que només veuen elles. A la fosca la posa al bressol de la terra. A dormir, que demà jugarem. Fràgil espurna de vida. La nina és de drap. L'infant no és una joguina.
Carai, tu, quin poema.
Bé, bé.
Els escrius tu, aquests poemes?
No, aquest no.
Bé, hi ha més poemes en el llibre?
Sí, n'hi ha. Vinga, un altre
poema, perquè jo vull parlar de d'aquest llibre que has fet també, de recull de poemes, precisament, que has il·lustrat, que has tret per l'editorial...
Vicenç Vives.
Es diu
Llinterna Màgica.
La Llinterna Màgica.
Per joves.
Bueno, ja llegeix el poema, després ens diràs quins poetes.
Sí. Les Avellanetes, de Conxita Pujador. Quan jo era petita, venia avellanetes amb un cistellet ple de paperinetes que eren de paper. I jo no les sabia fer. Les venia de seguida perquè la gent tenia gana, ja que de menjar no n'hi havia. I és que eren temps de guerra. És molt senzill, molt humil,
sí,
és molt bonic.
No? És un poema,
sí,
maco, també.
Molt bonic.
No? La guerra, sí, sempre, la misèria sempre cavalcant damunt d'aquesta terra.
Sí.
I amb aquest llibre que has fet de poemes, quins poetes més has il·lustrat?
Hi havia, doncs, tot era una antologia de poesia catalana. Eh? Hi ha, doncs, Salvat Papasseit, Màrius Torres, Carles Riba, Espriu, Martí Pol... n'hi ha algun de més actual, però no gaires. Com es diu? És que ara me'n recordo el nom. Un que és molt divertit.
El Pere Quart.
De Pere Quart, sí. Pere Quart.
Josep Palau i Fabra, segurament.
Sí. I qui més hi ha? Espera't, ara estic en blanc. El de Pere Quart és molt divertit, el que hi ha. El Foix, naturalment.
El Foix. I com, ràpidament, perquè ja estem acabant, com s'il·lustra un poema?
És, clar, és una peça separada, no? És de buscar l'essència. Una cosa que el defineixi sense explicar massa, perquè la poesia també és més sintètica que la prosa, i, per tant, l'il·lustració ha de tenir una mica aquest punt. El que passa és que també al ser un llibre que va dedicat a adolescents, doncs has de fer una mica de que no sigui tan críptic tampoc perquè hi entrin, no? Perquè el que es tracta
és de... Llegeixes els poemes, sí. I llavors...
Sí, sí. I aleshores les il·lustres. Hi ha de la Maria Mercè Marçal, també, que és un que és molt bonic. Hi ha bastanta varietat. I, bueno, és un llibre on vaig disfrutar molt fent-lo. Sí.
Molt bé, Carme Soler, doncs gràcies per estar aquí a Escala Cultural. Molts èxits, ja veiem que va tot bé, que facis molts quadres, moltes pintures.
Estellers, també, ja.
Està, digues?
Estellers, també, ja.
I Vicenç Andrés Estellers, amb els poetes.
Ara em van venint.
Doncs acabarem amb una cançó, El ritmo americano, de Dosminguet.
Molt bé.
I ja. Ja ens anirem veient.
Els de la Garriga.
Bon estiu, sí, senyor.
Bon estiu.
Es el ritmo americano, del que más se habla.